Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia i ben retornats. I no hem desaparegut, no patiu. Tornem a ser aquí. Tornem a ser els de Converses Consentides. Són les 12, hora de l'Àngelus. Bon dia, Àlvar.
Bon dia, Toni.
Bon dia, Rogeli, de nou.
Bon dia, Rogeli.
Aquí som, aquí estem una altra vegada. Ostres, quina il·lusió.
Quina enredada, quina enredada.
Amb il·lusió, que diu aquell.
I tant que sí.
Escolta, realment, avui estic... Ara ja no, perquè ja he començat, però estava neguitós perquè tornar-hi és una cosa que em feia molta il·lusió i que finalment hem pogut,
després de la pandèmia,
que si no ens posàvem d'acord, sí, perquè sí. Això de que el jubilat té moltes hores, això és una...
És un tòpic,
per tant, tòpic, no. Hem lograt tornar-ho a configurar tot i aquí estem un altre cop, per tant, aquí...
Però és que, Toni, aquí... Toni, és que vam arribar a fer programes... insòlids, eh?
Oh, i tant.
Un dels programes, me'n recordo, que es va fer al pis on visc jo.
Sí, que això ho explicaré avui. Això ho explicaré avui també.
Això forma part de la nostra història,
Això és una anècdota que explicaré avui.
Déu-n'hi-do,
Francament, Déu-n'hi-do.
Ostres, escolta.
Però bueno, som aquí.
Som aquí, i mira, jo pensava, com que sempre fem una miqueta de... Per cert, penseu i us fem saber que el programa aquest cop, aquest any, la tercera temporada... l'hem allargat una miqueta, el farem cada segon divendres de mes i farem pràcticament una hora de programa. Per tant, també nosaltres podem parlar més coses, la convidat o convidada, que en aquest cas també hi ha la novetat de que vindran homes dones, o dones homes, barra senyores per l'Àlvar.
Senyores, i suposo que també són senyores sempre.
I suposo que també senyors, més que homes. Sí. Bé, dit això, doncs que sapigueu que tindrem més estona. Jo, tenim una sèrie de...
Per on comencem, aviam?
Tenim una sèrie
Toni,
de...
per on comencem?
Ei, que no oblidem la conyeta aquella de sempre,
Quina?
Allò que teníem, aquell...
Allò
que ens fa saltar una mica de la cadira.
El bon humor, a més a més, aquí a Sant Cugat, permet això. És que però hi ha moltes coses que es poden fer i moltes coses que es poden dir de Sant Cugat.
Sí.
Francament, és un poble viu, això.
I de moltes coses que se'n poden riure, un també.
I les nostres fans ens ho demanen, Ho van reclamar l'altre dia, diu, a veure, nosaltres ens ho volem passar bé. Doncs ens ho passarem bé, nosaltres des d'aquí la ràdio i la gent que ens escolta també.
A mi el WhatsApp em petava. Ahir de nit ja em petava. Vaig haver d'anar a dormir per anar contestant.
Sí,
escolta, doncs no sé.
Què hem de
per
fer,
on voleu que comencem? Per la festa de tardor, per exemple?
Per exemple, la festa de tardor va ser molt bé. Va ser una festa de tardor amb molta gent.
Amb molt bon temps, a més.
I per tant, molt bon temps. I per tant,
no és normal amb la
festa. No, a més és una festa que realment ha arrelat moltíssim aquí a Sant Cugat i que s'ha de reivindicar sempre. I per tant, a partir d'aquí, doncs, nosaltres estem sempre al costat de la festa de tardor i totes les entitats. De fet, és una festa perquè les entitats es posin al carrer i que llavors doncs, demostrin el que fan i, per tant, doncs, que la gent vegi que hi ha entitats, que hi ha una activitat social, cultural, que verdaderament doncs, això doncs, ha arrelat moltíssim a Sant Cugat i li dona un cert nom també a Sant Cugat. Jo recordo que parlant amb Cerdanyola, per exemple, que ens deien no, és que vosaltres teniu moltes entitats aquí a Sant Cugat i, per tant, teniu aquesta mena d'aureola de l'activitat civil, no? De la societat civil, que és molt important, no? O sigui, per tant, és molt important que la societat civil existeixi, que no ho faci tot la política.
Clar.
Que, per cert, no parlem de política, no?
No, per favor. Es poden fer pinzellades com aquesta que has fet tu, però ja està.
Però apunto, no?
Jo crec que la festa tardor, i ara et deixo pas a Rogeli, si no me n'oblidaré, perquè ja tinc una edat, jo crec que la festa tardor és el dia per excel·lència...
Sí,
de reivindicació de les entitats.
Sí.
Reivindicació i donar-se a conèixer i reivindicar, com no. Per tant, crec que és important.
No, i la reivindicació, no deixar ningú enrere d'aquest any, doncs era una reivindicació prou però significativa,
sí,
no?
Sí, la bona prova d'això són els lemes que hi van haver des del primer dia. Era sí. un espai, una situació en la qual es podia i volíem i reivindicàvem doncs la nostra identitat com a poble, l'essència del poble, l'existència de les entitats com a base de la cultura del nostre poble i també de Catalunya, i per tant era un espai on totes les entitats i totes les persones podien expressar lliurement, ho repeteixo, lliurement allò que pensaven, des del pregó fins a l'últim moment.
Sempre respectant a la població.
Sí, això per endavant.
Sí, sí, senyor Rogeli, com parles, noi? Com parles? Escolta, se't deixa un micro i ja desenvolupes aquí una dialèctica interessant.
I tant. No és política, això, eh?
No, per favor.
Això és poble.
No.
És políticament incorrecte.
Exacte. De fet, tot és política.
Sí.
Tot. O no? O no.
Com diu la presentació del programa, o no.
O no.
Doncs no, jo crec que és una festa que s'ha de reivindicar, s'ha de seguir fent i sí, sí. Que, a més, s'ha de viure i s'ha de potenciar.
Ara us parlava també, a part d'això, us parlava que podríem fer unes anècdotes de la, que ens hagi sorgit sí, aquests sí, sí. dies, tant individualment com col·lectivament, que podríem saber també doncs, dir-les. Jo en tinc una d'anècdota que a mi m'agradaria explicar-la perquè, verdaderament, doncs, jo penso que hi ha...
Tremoleu.
Tremoleu
perquè l'Àlvar vol fer una anècdota.
Encara hi ha molt bones persones aquí a Sant Cugat. Vaig perdre la cartera al carrer.
Què dius ara?
Però em va caure. Vaig perdre... uns quants diners que tenia que pagar unes coses i totes les targetes. Tu saps que verdament doncs, va aparèixer després de dues hores de patir així, una persona, dues persones amb un cotxe a casa, que pica vella terra, a casa amb la cartera a la mà i ens me la va tornar.
Escolta, això es mereix un reconeixement
a les persones que han fet això.
Sí, senyor.
Això és un... Jo no em van deixar ni el nom i no sé qui són. Doncs però de manera... voldria agrair-ho aquí públicament perquè crec que hi ha persones que veritablement doncs, són molt honestes i portava bastants diners perquè tenia que pagar l'endemà una cosa en el,
doncs...
una cosa una gent i per tant doncs, em va copsar. Vull dir, penso que aquí
és molt important,
molt important que hi hagi gent sí, 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 d'aquest
sí, sí,
tipus.
Sí, sí. Doncs i que es faci públic, perquè moltes clar. Vegades l'únic que fem públic...
És les desgràcies.
Sí, que si m'han robat, que si m'han pres, que si m'han fet mal, però... Sí. I notícies com aquestes s'haurien de divulgar, haurien de ser primera pàgina.
Doncs mira, des d'aquí
volem agrair
de manera,
i tant,
com ho han fet ells
privadament,
o ells, que sigui, anònima,
i tant,
felicitem en aquestes vinga, persones
carai, tu, sí,
que van tornar sí, la cartera a l'Àlvar i la van tornar plena, amb el que hi havia.
No, i tant.
Que no he dit la quantitat ni cal, ni
bé
el cas.
Però
era una quantitat considerable com per dir, escolta...
Van veure el DNI, van dir, l'adreça tal, doncs cap allà anem.
Sí que... No, felicitats.
Després de passar malament una hora o dues, doncs...
Jo t'he dit, Rogeli, que explicaria, que ara ho explicaria, l'anècdota, però ja se m'ha oblidat el que t'havia dit que explicaria.
Ai, senyor.
Que sí,
ai, senyor.
Que m'has dit, no sé què dic.
Mira, ja mentre t'ho penso, et diré una cosa, va.
A veure, aviam.
Mentre t'ho penses. Mira,
jo... penso.
Ahir estava allà a casa, que estava preparant el programa nostre, una miqueta, el que havia de dir, i també de la convidada, que no direm el nom encara, però quedareu al·lucinats. Sí.
Esma perduts, boca badats.
Exacte. Sí, molt ben dit. Molt ben dit. Doncs aquest setembre va fer 50 anys que Menda, permeteu-me que ho digui així, que jo mateix vaig venir a Sant Cugat. 50 anys. I vaig anar per aquí, allò, per
no,
aquelles coses de la vida,
fill,
que la convidada em sembla que també que ho compartirà.
No ets fill de Sant Cugat, tu?
No!
Però espiritualment
ja
sí.
Doncs us diré una anècdota.
Espiritualment sí que ets fill de Sant Cugat,
ja,
Rogeli.
Això, Albert,
Espiritualment sí que ets fill de Sant Cugat.
Sí. Mira, una vegada una senyora em va dir, diu, m'ho deia, ja fa molts anys, encara està viva, si ens escolta, una abraçada. No et diré el nom. Em va dir, diu, tu ets de Sant Cugat? Diu, tu no ho ets, de Sant Cugat? Dic, no, dic, però fa molt temps que estic aquí. I diu, no, tu no ets de Sant Cugat. I dic, home, dic, he escrit alguns llibres, he escrit algun article...
I treballat a Sant Cugat.
Estava a la ràdio, també, i tot això. Dic, què s'ha de fer per ser Sant Cugat? Diu, néixer. Dic, això és impossible, senyora, això no ho puc fer. I al cap d'uns dies em vaig trobar amb l'Àngels Ponsa, la regidora, que si ens escolta se'n deuran recordar.
Una salutació des d'aquí.
Sí, sí. No. Que llavors treballava a l'Ajuntament de regidora de Cultura.
De Cultura.
Sí, i em diu, saps què? Diu, els que són de Sant Cugat, diu, tenen aquí a la boca, aquí al paladar, una taca negra.
Clar.
Dic, ostres! Dic, clar.
Jo sense saber-ho.
A partir d'ara ja m'hi fixaré.
I a partir d'ara vas embatumant tota la part del...
Sí, nosaltres, tot, sí. Nosaltres som uns empaltats.
Exacte. Exacte. Una paraula molt maca, eh?
Som tots
empaltats.
Estem empaltats. I ben empaltats a Sant Cugat. Sí, sí. Doncs mira, aprofitant la vinentesa dels teus 50 anys, també... A comentar que l'Escola Fusió de dansa, música i de tot el que pugui representar la
Gemma,
cultura
la Gemma
fa 50 anys i que està dirigida per l'estimada Gemma Navarra,
que va venir aquí a fer un programa.
Sí, exacte, que va ser una de les convidades.
L'estimada Pilar Roig,
exacte,
la Laura Esteve, també.
Sí, sí. O sigui, des d'aquí una salutació, des d'allà on estigui la
Pilar. I una felicitació
i tota la
molt
gent
àmplia.
Que,
i tant,
que han fet possible...
Mira el cel.
Una bona tasca.
Que han fet possible...
Quan ens el saludo, aquesta gent que ja no ens acompanya.
Això mateix. Què més? Escolta, una altra cosa que podíem comentar, que tu, això, Álvaro, ens ho podràs explicar bé, és el tema, què passa amb en Jaume Carré? L'edifici, la plaça... Què passa amb en Jaume Carré?
De fet, a l'edifici aquell de la botiga de la...
De Mobles Carrer.
De Mobles Carrer.
Correcte.
Evidentment, doncs, el Mobles Carrer va a terra. I, per tant, com que va a terra...
Perdona, han tret els mobles ja de dintre, però no?
Sí, van fer la liquidació oportuna.
Si no.
La Lourdes Carrer, que també va ser una persona que va convidar la nostra... Doncs va deixar la botiga i, per tant, era una època, és tota una època. I, per tant, una sèrie de gent i amics va dir, escolta, per què no es podria conservar el nom de carrer en aquest espai, que d'alguna manera hi haurà un edifici i després faran una placeta i tot així, doncs perquè hi hagi una certa relació entre la botiga de proximitat i la botiga que havien fet doncs, les persones que havien sigut fills de Sant Cugat, doncs per què no podem posar una placeta que es digui carrer, no? Clar, podrà posar una plaça que es digui carrer és difícil.
Perquè...
és molt bo. És molt bo, eh? Plaça carrer.
Plaça carrer.
És carrer plaça o plaça carrer?
Però li posem el nom i ja està.
Sí, però bueno, no, sí, però el Jaume Carrer, que de fet era el pare de la Lourdes Carrer, era fill d'Alp i d'alguna manera doncs, va venir aquí de molt jove i va conèixer la seva dona. I a part d'això, doncs, va començar a posar una botiga, tenia una botiga que es deia L'Hogar del Mueble, que L'Hogar del Mueble aquest estava aquí a la plaça Octavià, aquí on està Cal Gerrer. Sí, sí. I era una placera, jo no ho recordo perquè, evidentment, doncs, era fa molts anys, i després, evidentment, doncs, ha fet tot un pas de fer una empresa molt important, a Torelló tenen una fàbrica, en fi, tots els seus fills han treballat per això. En fi, em dona la sensació que un espai que es digui Jaume Carrer, que de fet va ser una persona que també va estar president del Futbol Club de Sant Cugat i d'alguna manera molt vinculada al poble, també. I per tant em dona la sensació de que doncs, amb un emprenedor, normalment es donen carrers a músics, a poetes, a literats, a proms, però amb un emprenedor que d'alguna manera tenia molt mal caràcter, això s'ha de dir, perquè és una persona, era una persona que era...
Tenia molt, molt caràcter.
Tenia molt caràcter.
Deixem-ho dir, però era una persona
un bon caràcter. Sí, però era una persona que, evidentment, doncs, també va fer coses per Sant Cugat, i, per tant, no estaria malament. I vam fer una recollida de firmes, no sense DNI ni res, vull dir, pura i simplement per fer una instància a la comissió de nomenclàtor de Sant Cugat, per proposar això. Ells diran el que sigui, no? Evidentment, no tenen tot el dret de dir el que sigui, però crec que està bé.
Escolta, doncs en fi, dit això, que nosaltres des d'aquí, al programa de Converses Consentides, ens assumem en aquesta
interessant iniciativa.
I ara podríem passar...
I tant que ens assumem. No es volia afegir-hi una cosa, que és que properament sembla ser que es farà l'enderroc d'aquest edifici, i construiran pisos. Res a dir fins aquí. Però hi ha una cosa que més d'un i una han reivindicat, que són les rajoletes que hi ha a la façana principal, que són de la Carme Canal. L'estimada Carme Canal, exprofessora de l'Escola d'Art,
sí.
I que des d'aquí també reivindiquem que es treguin amb cura i que es conservin perquè són pròpies i fetes per un artista santcugatenca, que és una gran artista i que per tant que passin a formar part
del, es podria posar en la placa del patrimoni, del carrer, de la
del patrimoni cultural de Sant Cugat.
Seria un
detall. A veure si ho aconseguim.
Seria un detall. Escolteu, jo crec que hem de passar a... publicitat, perquè això ja sabem que la ràdio a passar publicitat és igual, la ràdio necessita diners, euros. Escolta'm, i us aviso, tornant de la publicitat, presentem a la convidada, que avui és una convidada de nivell, de nivell, però de nivell alt. Per tant, publicitat i tornem d'aquí un parell o tres de minuts. Fins ara, no marxeu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... on m'he de posar?
Radioteatre amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Pere, ja tornem a seguir. Ara, anècdotes no les explicarem nosaltres, les explicarà la convidada avui. Avui tenim l'honor de que ens acompanyi en aquest programa i com a convidada, com a prota del programa, a una dona, una gran dona...
Una donassa.
Una dona.
Una gran senyora.
Una gran senyora, segons Albert.
Fixa't.
I una senyora gran. Una gran senyora i una senyora gran. Estem parlant de Nora Ann Patron. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Nora. Bon dia, moltes Nora. Gràcies.
Gràcies.
Encantada, jo. És un plaer estar aquí.
El plaer és nostre.
El plaer és nostre, sí, senyor.
Doncs moltes gràcies per ser aquí. Ens fa molta il·lusió començar el programa i ens fa molta il·lusió començar-lo amb la teva presència. I ara l'amic i company Rogeri ens posarà una miqueta al dia, farà
el panegiri que
de la Nora, de la convidada d'avui.
Quatre coses ràpides perquè el que cal és que, i el que volem, i voleu tots els espectadors i espectadores, en aquest cas oients i oientes, que sentir la seva veu, les seves reflexions, perquè és una persona molt, molt, molt profunda.
Que té molta història.
Jo crec que sí. Ha viscut una vida molt intensa. Només us diré que és irlandesa, que va venir aquí a Catalunya i després ha voltat per diferents llocs d'Espanya, que té una gran un sentit important del que és les persones, les comunitats i també les reflexions que fa. Només us diré que ella mateixa és una persona que ha escrit un llibre que es diu Ecos del silenci, que és un llibre fantàstic. Només té 70 pàgines, però us asseguro que si us atureu a llegir-lo, aquest llibre no us el llegiu gairebé en 4 setmanes. Per què? Senzillament perquè és un llibre que està ple de reflexions, i quan arriba una reflexió profunda com les que la Nora ens planteja i ens hi ha escrit en aquest llibre, et fa pensar, et fa aturar i dius: ostres, que això és veritat.
Això ho pensava jo i no sé,
que bonica és la vida.
Que et fa reflexionar. I llavors per no anar més lluny tampoc, té la presentació d'aquest llibre, al començament del llibre, hi ha una presentació, el pròleg, que és del Francesc Torralba.
Carai,
és un gran... Una excel·lent persona que fa poc em comentava, abans de començar el programa, l'Àlvar, que ha vingut aquí a la Universitat Internacional de la Pau diversos cops. És una persona que,
molt intel·ligent,
que s'ha d'escoltar, d'aquelles persones que s'han d'escoltar, sí, perquè quan parlen en profunditat. És professor de la, és universitari, filòsof, teòleg, i que ha escrit llibres com, per exemple, La intel·ligència espiritual, El sentit de la vida, L'art de saber escoltar, per exemple. Però tornem a la persona que avui ens acompanya, que és la que ens explicarà un seguit d'experiències místiques que ha tingut al llarg de la seva vida, que escriu en aquest llibre i que segur que també ens faran pensar, ens faran reflexionar, perquè és una persona extremadament profunda. Això és aquesta és la conclusió que jo he tret del llibre. I més que parlar del dia a dia de la seva persona i així, jo crec que el que potser ens interessa més és realment entrar en aquesta dinàmica com més aviat millor.
Doncs dit això, Nora, tot teu.
Es curioso porque ya no me acuerdo de este libro en el sentido de haberlo publicado, pero desde siempre, desde los 5 años, yo empecé a leer, estudiar y pensar. ¿Por qué? Porque creo que es la esencia de la, como gallegos, celtas, antes paganos, druidas. Somos, siempre digo una cosa, puede ser, como los romanos no llegaron a Irlanda, no nos quitaran estas antenas especiales que tenemos cósmicos, como los aborígenes, los Sioux, de eso, y tenemos una intuición. Bueno, es que es muy difícil explicar, porque ahora finalmente, después de muchos años, tengo amistades, astrofísicos y tal, porque yo digo, ¿por qué esto me pasa a mí y no pasa a todo el mundo? Y resulta que me explican que hay 5 diferentes tipos de cerebros, que las ondas de pensamiento, bueno, todas, ya no sé cómo decir, los árboles son muchos.
5,
¿eh? Bueno, pues lo dices tú.
No, digo 5.
Ah, sí. No, no, ondas magnéticas, eléctricas, todo. Si ponemos en mini, ¿por qué un Einstein, yo no hablo eso, un Einstein, un eso, al mismo tiempo descubre una cosa? Ahí hay un gran misterio. Y después de haber dicho eso, no lo deseo a nadie más porque te obliga a pensar mucho, darte cuenta, en fin, pero ha sido maravilloso.
De totes maneres, més que res per situar l'audiència, la Nora és nascuda a Dublín.
A Dublín,
per tant, és una dona irlandesa nascuda a Dublín que ha vingut a parar aquí a Sant Cugat, a Sant Cugat. Perdona, que t'hagi interromput, però és que em pica molt la curiositat, em crida molt l'atenció de com una persona d'allà dalt, de tan amunt, de Dublín, ve a parar aquí a Sant Cugat.
Sí. Bueno,
com ha estat això? Per amor? Bueno, pel país? Per l'idioma?
Per l'idioma. Lo que pasa es que soy diferente a los demás 8 hermanos. Soy más temperamento artístico, filosófico. No diría tanto religioso, sino siempre me ha gustado Teresa de Ávila porque la creo como budista.
La mística.
Exacto, es la palabra. Entonces, cuando era muy pequeña, digo, pues yo no veo a nadie totalmente feliz y empecé a indagar en las personas, en la vida, estudiar mucho, leer mucho. Vi la vida probablemente como un gran misterio, pero que no teníamos la respuesta y aún creo que no lo tenemos. Vamos en camino.
Por suerte, ¿no?
Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Vivimos.
Sí,
pues y entonces, claro, la educación católica tiene su imprenta, pero no estaba de acuerdo con ellos, porque como bien dice ahí Francesco Ralba, no es una católica convencional, nunca he sido, soy una mística. Y la mística es alguien, como un poeta, que ve sin saber por qué y entiende sin saber cómo. Para mí es, por ejemplo, yo puedo ver una persona y ver lo que está sufriendo. ¿Cómo? Pues no lo sé.
¿El Alfonso eres una romántica?
No, precisamente. No es eso. Vives en otra onda. Yo diría eso, que vives no en lo peus a terra, garbate, vives en la parte espiritual, como Víctor Frankl y todo eso que está en nosotros y tú no te das cuenta. Entonces, en Irlanda estos días, pues como igual que en España, muchos se meten monja y yo pensé, si me meto monja, carmelita, me dejará en paz y puede estudiar y puede pensar, porque tenía 8 hermanos que, bueno, mejor, 5 chicos, sí, y yo siempre deseaba silencio, paz y pensar. Y profundizar. Y ahora que lo he dicho, me hace gracia porque me había olvidado. No quería casarme, como ya sabe, acaba de explicar a ellos. En la universidad, para mí, lo más importante para todos los hijos son la educación, formación, creencias, valores, prepararles para la vida, etcétera.
Sí, perdona, dime.
Sí, entonces, yo debo todo a mis padres. No por mucho hablar, sino por mucho ejemplo. Yo creo en esa época era normal. Entonces, la educación, colegio, en eso. Y después, por casualidad, en la época de Franco obviamente conectaba más con países católicos, enviaba becas y me tocó uno a mí. Y yo no quería venir, pero mi padre estaba encantado y era una beca para hacer investigación de la historia de los irlandeses en la época napoleónica en Castellano Antiguo. Y pensaba, bueno. Y claro, pues en esa. O sea, yo creo que.
Tu trabajo era este.
Mi trabajo era eso, y, pero también para encaja es curioso, en el ambiente familiar.
Sí, sí, sí.
Los padres dirigían mucho. La relación en familia era más sencillo. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, por dónde iba, con ayuda, y luego te lanzan y tú sigues, ¿no? Entonces, tuve que prepararme 6 meses y luego otra de esa cosa profunda, los irlandeses y mi padre, tenemos una cosa que la gente no puede entender, vemos el futuro, pero esto también los astrofísicos ahora dicen, no, ahora es que hay pensamientos que van más rápido y el tuyo va más rápido y llegas antes, no hay nada de misterio. No hay nada.
¿Y dónde hiciste esta tesis doctoral?
No, estoy haciendo ahora desde que he vuelto a San Juan. Pero es que era la parte...
¿Has vuelto? Porque, sí. Porque estás aquí desde hace muchos años.
He vuelto, pero no he dejado de estudiar desde los 5 años. Esto lo consta, por supuesto, de todo. Por ejemplo, si la espiritualidad del centro, digo, tengo mucha amistad con todos los monjes de Montserrat, sobre todo el abate anterior, y discutimos sobre estas cosas, porque ellos pueden decir, igual me equivoco yo, pero lo veo así. Gracia, energía universal, y para ponerlo en breve, todos los caminos son necesarios. El arte, la música, matemáticas, ciencias, biología, todo, espiritualidad, soy uno, un total. Entonces tengo la gran alegría de decir que siempre he tenido compañeros, profesores y amigos que no hemos atacado uno al otro. Hemos juntado todas nuestras experiencias y entonces encuentras sentido y me ha costado 70 años.
No, pues sí. Eso es importante, esa claro. relación con las personas
sí,
que tú...
Sí, porque...
Te ilustras intelectualmente y aparte
bueno,
pues escuchas...
Volví
escuchar es más importante que hablar, por ejemplo.
Exacto.
Es un problema que tiene la sociedad, que no escuchamos, que hablamos, sí, sí, más sí. que escuchar.
Bueno, antes hacías preguntas, por ejemplo, cuando yo volví a la universidad...
Y te hacías preguntas también.
Aquí, sí, no, los jóvenes tienen que aprobar el examen sí. y no hace muchas preguntas. Siempre hacía preguntas. Pero en general, Victoria Camps, que es muy amiga, sí, dice...
Estuvo aquí en el
les
programa
Les gusta
también.
Que las personas mayores hagan estas preguntas. Claro, claro. Sí, sí. Pero en fin, pero siempre, yo creo que... Otro muy gran amigo mío, David Camps, estamos de acuerdo, aprender es pura delicia, aprender es gozo.
Sí, yo quería preguntarte también, después de haber fullejat el teu llibre, fullejat i llegit, ja dic, amb atenció també, que hi he notat que... Hi ha una mica és el sediment, pel que també ens has explicat abans de començar el programa, en els teus versos hi ha una mica, o molt, el sediment d'una vida contemplativa i de meditació. Com es aconsegueix tot això en una societat tan moguda, on hi ha tant silenci, on la gent té por d'estar sola? Com es fa això?
I tants interessos creats.
No, jo creo, naces así. Naces, sí, digo, porque incluso es muy interesante que me haga esa pregunta. Me di cuenta, riquezas y cosas materiales y todo eso no daba la felicidad a la gente. Digo, tiene que haber algo más profundo que nos explique quiénes somos, que hoy en día dice el ser, ¿no? La filosofía tolteca dice, entra en el fondo de tu ser, que es una creación cósmica maravillosa y feliz. Y lo demás que pasa son cosas. Entonces, tuve que hacerlo yo sola. Donde aprendí fue con los poetas metafísicos ingleses, Shelley, Keats, Milton, etc. Entonces, te vas nutriendo, pero... Yo creo que todos hacemos el camino solo, todos buscamos una cosa, no descansas hasta que hayas encontrado. Por ejemplo, ahora cuando alumnos o amigos dicen, mira, a nietas, todos vamos a la Meca, llama la Meca, la Everest, el cielo, el paraíso, lo que sea, todos vamos. Pero de vez en cuando hay un oasis, conoces gente, cambias de tema, hablas de todo, compartes experiencias, estupendo, luego sigues, y luego hay otro oasis, y luego hay otro oasis, y hay.
Te van marcando el camino.
Marcando el camino, y te forma lo que tú no sabías que tú tenías dentro. Pero en la vida no es fácil, ahora una nieta en Roma dice... Nora, la vida da miedo. Digo, no, miedo no, pero hay dificultades. Entonces es mejor...
Si no hubieran dificultades no sería vida.
Bueno,
en cierta manera.
Pero,
sería otro tipo de vida.
Es que claro, cuando vamos a de pequeños a jugar y todo es Navidad y regalos...
Todo es material, digamos.
Vemos, digo, no, de pronto ves, aquí pasa algo, claro. ¿No? Pero yo creo que educación hoy en día es un poco más real. No lo sé, porque yo ya no...
Hay un poeta aquí que se llama Jaume Vidal Alcubé, que era pareja de María Aurelia Campmany en su día, que tenia un poema que deia: si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. O sea que hay el tema de la felicidad, que estabas hablando tú un poco...
No,
creo que va un poco por aquí,
yo,
¿no? Que...
Yo quitaría del todo esta palabra.
¿Sí?
Y diría, yo diría vivir.
La felicidad no... no.
La felicidad es tu existencia.
Sí, sí.
Entonces,
es un
¿qué haces?
Etéreo,
¿no? Bueno, también puedes disfrutar de un buen vino, buen jamón, todas esas cosas. Es que y piensas que vaya.
Eso forma parte de la vida,
¿eh? También.
Ayuda.
Pero... para llegar a eso, primero tu propia identidad, quién eres tú, a dónde vas, y la famosa frase que ahora todos dicen, nadie te va a hacer feliz. De tu felicidad das a los demás. Ahora, esto también es un poco trampa, porque hay veces que necesitas ayuda. Como dijo el hasta el más fuerte y el más poderoso, algún día necesitará la ayuda. Y esto para mí es magnífico, porque compartimos. Y lo que yo he visto hasta este camino, todo ha sido compartido. Los que debo, nadie camina solo, porque siempre hay alguien que ha dicho una cosa, pues ahí voy, o un consejo, pero en el fondo, mi hermana en Londres siempre dice, hay un algo que nos empuja. Yo creo que sí, porque yo con 5 años digo, yo no quiero esto, yo no quiero vivir.
No eras consciente de lo que...
Era consciente, pero si todos son obstáculos, y esto no es lo que una persona un poco mística y eso suena. Yo creo que ahora que tengo amistades que son astrofísicos, físicos, matemáticos, me explican cosas que tienen sentido, y hay un Corbelá, que es un autor aquí, el universo en grande está dentro de ti en mini, y tú en mini estás ahí. Y creo firmemente que estamos muy afectados por todas las ondas de diferente, no me acuerdo, yo no soy físico, de estas, el tiempo, y no queremos aceptarlo.
Porque
no
tú sé. Fuiste feliz cuando creaste, porque tú también hiciste el tema de ASDI aquí en San Cugat, tenías un papel importante también en
bueno,
ese momento.
Bueno, luego...
con la papeta de Carl Cordils,
sí,
en fin...
Bueno, cuando yo me casé, que digo eso porque mi marido, igual que yo, era un temperamento franciscano. No hace falta muchas cosas. Empezamos en la floresta, a veces no funcionaba la luz y el agua, tenía 2 iones, 2 camas, y cada mes compramos una cosa. Y yo creía que éramos pioneros, pero ahora los que han tenido todo quieren ser pioneros. ¿Qué hacen? Todos van a Long, todos van a subir a Everest, necesitan experiencias. Y entonces ahí yo creo, quizás será por eso que me casé con él, que vi que él tenía la misma actitud hacia la vida como sencillo. Humilde no en el sentido negativo, yo tengo mucho carácter, pero sí, sí. Quiere decir, no son grandes cosas, son pequeños gestos. Yo le diría sigues, ahora.
Sigues fidel a les petites coses.
Exacto.
Hi ha una cosa que també a mi m'ha impactat, també, que he llegit el llibre, que és el fet de quan parles del silenci, de la solitud, de la soledat, i hi ha una frase que és molt bonica, que diu, el silenci és el meu amic.
Sí, sí.
Hi ha molta gent que té por al silenci i a la soledat, i en canvi tu li dones la volta, oi?
Sí, però és que jo soy un poco mentira, no? A lo mejor tenía que estar en el convento de... A lo mejor tenía que estar en el convento de Santa Teresa.
Jo crec que no, Jo crec que no, perquè si haguessis estat en el convent, jo crec que el convent rebenta,
Sí,
no, però,
sí, però és que tot el món que me conoce dice, Nora, tu por qué desapareces 3 o 4 días, digo, no lo sé. Mi marido sabe, pero quiere el silencio.
Muy importante.
Sin esto chocas contra la pared. Desconectar, porque estamos aquí, como dice Teresa, de paso, pero no lo digo por eso, es que es evidente.
Y
un día no estaremos.
Pero
además, para mí, una cosa muy importante. Si ahora mismo estamos hablando, que es maravilloso. Necesito un día para saborear este momento y para disfrutarlo, acordarme. Yo siempre digo, antes de un gran momento, hay un antes, un momento de vivirlo y un después. Y los poetas luego lo escriben, ¿no? O sea que es un misterio. Lo que pasa es que nacemos, yo creo, que no es fácil, ¿eh? Porque quizás personas que profundizan mucho también sufren más mucho.
Claro, posiblemente.
Y gozamos más también.
Possiblement una cosa porta a l'altra, no? El fet de pensar molt...
I segurament també
i necessita un aprenentatge, no? Això no s'adquireix així d'un dia per l'altre, ni et ve donat perquè sí, no? Suposo que l'estar sol, el silenci, la meditació, tot això...
Y puede decir, esta poesía está escrito porque me obligó, publicado porque me obligó Francis Torralba. Porque yo, mi marido, cuando... Nos conocimos y...
Su marido era diplomático, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces ya era el novio.
Y era el novio.
Dice,
el novio, perdona, el novio con pipa.
Eso sí.
Es un detalle importante, ¿crees?
Sí.
Sherlock Holmes.
Y cuando conducía me miraba a mí y digo, ¿quieres hacer el favor de mirar la carretera?
Claro,
dice,
importante.
Debes estar honrada y chocamos con la pared.
Digo, honrada pero contigo.
No, pero estamos muy enamorados. Pero lo que iba a decir es que lo difícil para los que no ve, yo creo que todos los artistas y músicos y escritores tienen esa profundidad y les hace sufrir, pero lo vas liberando, viviendo, compartiendo. Lo que hacéis un gran favor para mí, que yo pensaba que no volvería a hablar de eso, pero
es importante.
Sí, es algo que
una necesidad.
Sí,
una necesidad, bueno, biológica o una necesidad,
sí, sí,
intelectual.
Supongo un músico tiene lo mismo. Yo no me considero nada en particular, sino una persona mística. Pero, por ejemplo, Beethoven, ya sabe lo que dijo. Beethoven es talento, qué pobre hombre, talento su vida entera, luego queda como queda. Y alguien me contó una cosa que... un día dijo, cuando ya no veía quién era Margarita que la ayudaba, dice, nunca perdonaré a Dios por el talento que me ha dado, porque no puede descansar.
Ah, también es cierto eso.
Es cierto. Y todo, y por eso deberemos, y lo digo de todos los médicos, grandes escritores, poetas, músicos, valorar... cuando pienso en Van Gogh, ¿y qué hacen con sus cuadros hoy? ¿Millonarios?
Sí.
Dejo eso. O sea,
y él se murió de hambre.
Exacto.
Sí, entonces, a veces yo no critico a la gente, pero quien ve, ve. Quien no ve, no tiene que ver. Vive feliz. Pero ser conscientes, por eso la Iglesia Católica, cuando dice Cristo dio su vida, si montones de gente han dado su vida.
Y la están dando. Hay una
cosa que mi abuelo nos dijo, me acuerdo que mi abuelo se murió cuando yo tenía 12, 13 años, pero escribía una cosa que decía: Dios, patria y Beethoven.
¿Dios, paz o patria?
Dos. Dios, patria y Beethoven. Ah. O sea, era su máxima, digamos, ¿no?
Sí.
¿Qué existe
en
la vida? Pues Dios, patria y Beethoven. Y con estos tres elementos te podrías construir toda una serie de mística o cultura función de estos tres elementos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, Victoria Camps, como haces filosofía y Aristóteles y todo eso, estamos en movimiento, igual que el universo. Entonces, las personas que somos de profundos, nos gusta silencio, pero luego tienes que pasar de este estado de profundidad a lo real, a lo de cada día. Todo va conectado, pienso yo.
Escolta'm una cosa, una pregunta ara, com que ja ens queda poca estona al programa, i també em faria gràcia saber... alguna anècdota, perquè tu has estat parlant molt del misticisme, i que ets una persona que
pensa seriosa,
i molt seriosa.
Sí, tens alguna
anècdota, alguna situació o alguna anècdota, segur, ara o fa uns anys, o quan estaves amb el teu marit amunt i avall en aquestes que ens has explicat abans, de presentacions i de convencions i tot això que fèieu, alguna anècdota divertida que digues, ostres, me'n recordo això, que ens vam fer un fart de riure, que no sé què... ¿Tens alguna
una
anécdota?
Bueno, de momento rápido me viene a la cabeza que, lógicamente, cuando la reina Isabel vino con su yate a Barcelona...
Sí, porque aquí San Cugat no.
Bueno, San Cugat no podía. Tenemos que hacer un lago grande. No, pero quiere decir...
en el barrio, nadie, en el barrio marítimo,
sí,
de San Cugat.
Todo se ha arreglado con guantes y eso en el muelle, ¿no? Que no subimos, nadie puede subir. Y de pronto todo cambia. Y podemos subir media hora. Digo, bueno, estamos agotados, eso. Y mi marido, como le gusta, cuando es un tema que me interesa, me gusta hablar. Dice, no te enrolles con la reina, ¿eh?
Cosa difícil.
Bueno. No, porque tú no puedes hablar hasta que hable ella.
Claro.
Y me acordé de mi marido que venía, dijo, ella dice, oh, what a monsoon in Madrid, oh, I had no time, dice Nora. Y no estás nervioso, pero es un pequeño estrés. Y al lado estaba el duque, y es encantador. Y claro, su majestad a la rey, sí. Y entonces yo, sin saber por qué, le dije, hi. Y él me dijo, hi. O sea, todo fuera de protocolo.
Todo fuera de contexto, ¿eh? De protocolo,
pues sí,
vaya.
O sea, momentos de este tipo siempre.
Que suposo,
sí,
que n'has, sí, suposo que n'has viscut molts de moments amb el... Perquè, esclar,
bueno,
aquí,
luego
aquí...
fue mi marido que se enrollo. Bueno, o sea, que...
sí, perquè aquí on te veieu, on te escolteu, la Nora, no sé si ho hem comentat, em sembla que no ho hem comentat, però té una... Té 87 anys, vull dir, i la veiéssiu, bueno, ja heu sentit com parli, com explica, i tota la història aquesta que té en la seva vida, o part de la seva vida, però, escolta, està com, té una trempera important, i és una dona dinàmica, a pesar que és molt místic, és tot això, aquesta vida mista, el
però
silenci... Però
és compatible, oi?
El, però és molt dinàmic.
Molt divertit, contemplativa, vull dir, que sí, que té...
Bueno, yo diría que es el equilibrio de las dos cosas. Cuando, por ejemplo, mi marido me conocía, claro... cuando él veía, y él estaba con cáncer, pobre, y veía, dice, a Nora le salen tripas, dice, me parece necesitas 4 días. Yo creo que todo el mundo que vive intensamente, todo el mundo necesita.
Sí, una cosa m'agradaria...
Ràpid, que hem d'anar acabant.
Sobre el tema de Sant Cugat, no n'hem parlat gaire. Com... ens has explicat que vas anar a parar a la Floresta, que és un lloc,
sí,
fantàstic, que és un tipus, sí, de gent també...
Sí, érem els pocos.
Éreu pocs, per, sí, tant, era com un, és com un barri, sí, al qual, doncs, sí, hi ha molta, sí, molta vida cultural, social... I Sant Cugat, com el veies,
bueno,
i com el veus?
El destino, otra vez. Iban a enviar mi marido a trabajar en Ceuta. Imagínate, cambiar de aquí a Ceuta. Y se negó. Y entonces se quedó en Barcelona y él encontró una casa de alquiler. En aquella época el alquiler era poco, ¿eh? Bueno, mucho para los de aquí, pero para nosotros, frente a San Cristóbal Yáceres, sí, esas, sí, torres. Entonces con niños llegamos ahí. Y lo primero que me di cuenta que... Bueno, vamos a ponerlo así, no sé cómo decirlo, voy a Tadeo y digo, hay que conectarlo, no, señor, ah, sí, la lista es muy larga y eso, y digo, tengo 2 hijos, y voy a la amiga de Salvador Pánica, Margarita, la cuñada, sí, digo, dice, Nora, tú le das 100... es normal, aquí hay muy pobres y los que no son tan pobres, yeah, y esto aceptas porque no vas a criticar el otro país. Cada país funciona. Esa,
¿cómo funciona?
Hasta la democracia en cada país es diferente. Entonces, estás, ya sabes, y aprendí mucho, sobre todo, de las madres de familia de aquí.
Molt bé, entonces, doncs, després d'aquesta anècdota que ens ha explicat l'estimada Nora, només podem que agrair-te el que hagis acceptat venir al programa. Ens ha fet molta il·lusió i crec que ha estat molt, molt, molt interessant. I acomiadarem el programa amb un tema que ens ha demanat ella, un tema musical que és d'Andrea Bocelli, Con te partiró. I aquí marxem fins al proper programa, que serà el segon divendres de desembre.
Farem programes cada mes, farem un programa cada mes.
I el podeu escoltar també per les xarxes, eh? El programa,
això,
de vegades que vulgueu.
I demà, eh? I demà el reprodueixen. Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu-siau. Ha sido un plaer. Sí, sí. M'he divertido mucho.
I moltíssimes gràcies.
La luce que ha encontrado per strada, con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Esisto.